www.catnoticias.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dijous 28 de maig. Bon dia. Quatre jugadores mallorquines visitaran la setmana que ve l'estadi de Somoix amb la selecció espanyola. En Joan Jiménez, el control tècnic, començant amb les portes d'avui. Cata Coll, Patri Guijarro, Mariona Caldentell i Lucía Corrales han estat convocades per disputar amb la selecció espanyola el decisiu partit de la setmana que ve, de divendres, a les 9 contra Anglaterra. Un partit decisiu que Espanya necessita guanyar per classificar-se directament per jugar al Mundial del Brasil de l'any que ve. Partit especial, partit molt il·lusionant per les quatre jugadores mallorquines. És la seleccionadora Bermúdez, Sonia Bermúdez.
Me consta que han pedido un montón de entradas. Creo que van a llenar con todos los familiares Somoix. Así que también agradecer al Mallorca la facilidad de poder ir allí. Justo tenemos cuatro futbolistas que son de allí, que lo disfruten. Son momentos únicos, es un partidazo. Van a jugar contra un rival increíble con su gente, así que lo disfruten y es un privilegio tener a las cuatro.
Quin partidàs la setmana que ve, divendres. Espanya arriba dilluns a l'illa i ja s'entrenarà a la ciutat esportiva de Son Bibiloni el capvespre. Un partit que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio el divendres que ve, dia 5 de juny, a partir de les 7:30. I també, pel que fa al futbol, pel que fa al Mallorca, atenció perquè des de Turquia apunten a un acord entre el davanter Vedat Muriqi i el candidat a la presidència del Fenerbahçe, Aziz Yildirim. Segons aquestes informacions, el Mallorca demana pel pirata de 8 milions d'euros. Demà, en principi, reunió a l'estadi de Somoix, a les oficines, entre el davanter i el seu representant i també la direcció esportiva del Mallorca, encapçalada per Pablo Ortells. Això pel que fa al pirata, però també des de Portugal apunten a un possible interès del Benfica pel migcampista Samu Costa. Això serà un aturà de clubs interessats en futbolistes importants del Mallorca amb aquest descens de categoria. I del Vedat Muriqi a Turquia diuen que ja ho té fet amb el Fenerbahçe i des de Portugal apunten en aquest interès real del Benfica per Samu Costa. També en futbol, el Crystal Palace del mallorquí Xavi Riad és el campió de la Conference League després de guanyar el Rayo Vallecano per 1-0. Per tant, la Conference viatja cap a Londres. Íñigo Pérez és el tècnic del conjunt de Vallecas.
Ha habido felicidad este año en el barrio y en la afición, pero cuando te acercas y ves sus caras, uno no puede mantenerse con la misma composición y automáticamente te derrumbas porque sientes que lo que habría sido en caso de victoria y cómo estarían entonces. Entonces esa alegría que probablemente este año no hemos transmitido sería una explosión terrible y te da rabia.
I en el món del futbol sala, aquesta setmana, demà comença el play-off pel títol, l'eliminatòria de quarts de final. Demà a les 7:30 a Somoix, l'Illes Balears Palma Futsal, que rep la visita del Manzanares en el primer partit de la sèrie d'aquesta eliminatòria. Ho farà les baixes del porter Luan Müller i també de Mario Rivillos. El Palma, que cercarà guanyar d'una vegada un títol nacional. Comença el camí per guanyar la Lliga. Fa uns minuts ha parlat al Palau de Sant Moix el tècnic del conjunt mallorquí, Antonio Vadillo.
Estamos en el mejor momento, lo que sea a nivel de rendimiento deportivo del equipo durante la temporada. Y a partir de ahí vamos a dar nuestro máximo. Pero todo pasa por mañana, es que no podemos pensar más allá. Solo pensar en mañana. Sacar el primer punto, que va a ser muy difícil. Que nos van a obligar a dar nuestra mejor versión. Y a partir de ahí, paso a paso.
I de demà a les 7 comença aquest camí, comença el play-off pel títol a la màxima categoria del futbol sala espanyol. 7:30 en directe per IB3 Ràdio, la narració de Gavi Fortesa i els comentaris de Miquel Vidal, Palma Futsal, Manzanares. Una i 10 minuts. Avui, doncs, començam aquesta edició d'Esportres Migdia, avui dijous, i doncs ja està tot preparat, perquè dilluns a migdia la selecció espanyola aterri a Mallorca.
Estas son las jugadoras convocadas para los partidos ante Inglaterra e Islandia. Catacol, Mariona Caldentey, Patri Ijar, Lucía Corrales.
L'exjugadora mallorquina Virginia Torrecilla ha estat l'encarregada de donar a conèixer aquesta llista de convocats per l'importantíssim partit de la setmana que ve contra Anglaterra i també el partit contra Islàndia classificatori pel Mundial de l'any que ve del Brasil. 4 mallorquines, a quina festa del futbol que es viurà divendres que ve a l'estadi de Sant Moix, i ho viurem en directe aquí a IB3 Ràdio amb la narració de la nostra companya Marta Sampas, que ja m'acompanya aquí de vora. Marta Sampas, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Molt bé, molt il·lusionada amb aquesta convocatòria, amb aquestes 4 mallorquines i amb aquesta setmana que mos espera emocionant amb la selecció per aquí.
La veritat és que el partit ho té tot, serà emocionant perquè hi ha 4 jugadores balears, 4 jugadores mallorquines en aquesta convocatòria, però sobretot perquè Espanya se juga la classificació directa per aquest Mundial. Es va perdre 1-0 contra Anglaterra a Wembley. Ara toca guanyar per 2-0 per tenir el gol a baratge directe guanyat amb el conjunt anglès. No serà fàcil perquè és un os, eh?
És un os, és la vigent campiona d'Europa, Espanya és la vigent campiona del món, són les dues millors seleccions, sens dubte, ara per ara a nivell mundial. També podríem afegir Alemanya, però els enfrontaments entre aquestes dues seleccions sempre són autèntics partidassos perquè hi ha les millors futbolistes del món. I com bé deies, el grup va ser capritxós i són elles dues. Ara mateix Anglaterra va primer d'aquest grup per aquesta victòria que va aconseguir per la mínima a Wembley el passat mes d'abril, i ara toca remuntar, toca guanyar i poder acabar primera de grup a Espanya i poder tenir així la classificació directa, com bé deies, i has que deixar clar això, que seria la classificació directa en el cas de perdre, a més de que queda un partit després contra Islàndia. Espanya, bé, t'hauria de fer una repesca, però clar, lo interessant és que pugui ja oblidar-se i poder ja descansar i ja tenir la classificació a la butxeca, i a més certificar-la aquí, no? A casa, en aquest cas, més casa que mai per ser mallorquines, però a Espanya en aquest partit, a més guanyant, llevar-se l'espineta ha perdut 1-0, i tot això passarà a Sant Moix en aquesta cinquena finestra de classificació, i hem de dir que Sant Moix rep aquest partit quasi una dècada després. Va ser 2017 quan va venir la selecció espanyola, i precisament a Virgínia, que ha estat la protagonista d'aquest vídeo on s'ha donat la llista de convocades, un vídeo molt emotiu, perquè a Virgínia compta, no?, com va ser el partit de la seva vida, que va ser recuperar-se com tots saben del càncer, i bé, qui millor que una mallorquina, que a més va estar en aquell partit en 2017. Hi ha imatges en el vídeo d'ella jugant aquell partit, on hem de dir, fa 9 anys...
I serà comentarista també a IB3 Ràdio, no?, en el partit de divendres.
Sí, importantíssim, que serà la nostre comentarista, serà la que vine a Divetres Ràdio, els comentaris de Virgínia, que a més ja és una professional amb això també, perquè tenim acostumats, estem acostumats a sentir-la a Televisió Espanyola, en les finals de Champions i altres mitjans, no? Per tant, serà un luxe tenir-la, i quan deia Virgínia que va ser en aquell partit de 2017 on som moix, sincerament, no se va no omplir ni la meitat, és a dir, clar, demostra també l'evolució, no?
Com ha evolucionat a poc futbol. A poc, que ara s'omplen tots els estadis on va la selecció espanyola partit a partit.
I esperen que Som Mots sigui un exemple, no només perquè hi ha mallorquines, també hi haurà aficionats anglesos, això també ara ho comentarem, però bé, anem amb aquesta llista, nosaltres destacam evidentment les nostres, però volem també esmentar la resta, perquè hi ha novetats, hi ha coses a destacar. Porteres, Naka Tecoi, que serà titular segur, però sempre hi ha Namissa Rodríguez com a segona i Adriana Nanclares en defensa, i serà Nona Batlle, que hi va viure un darrer partit amb el Barça, el Johan Cruyff, penúltima jornada de Lliga. Nona, que no ho ha fet oficial, no s'ha dit enlloc, però se sap que se'n va. De fet, ahir va tenir un petit comiat. Na Jana Fernández, na Laia Codina, na Maria Méndez, na Irene Paredes, na Mapi León, el mateix que Nona Batlle, i també va ser emotiu, plorant, Mapi emocionada, perquè sabia que també se n'anirà, no sabem on encara, ni Nona ni na Mapi, però deixaran el Barça també aquesta temporada. Nolga Carmona, i la novetat en defenses, na Andrea Medina, aquesta jugadora que s'ha acomiadat fa uns dies de l'Atlètic de Madrid, duia molts anys al conjunt Matalasser i que apunta a la Premier, i és la novetat, és la primera vegada que va amb l'absoluta, veurem què pot aportar. Migcampista, les millors, na Patri Jarro i na Mariona. Na Patri, que recordam, cercarà el seu primer Mundial, no? I va ser malauradament el de 2023, ja sabeu tots per què. Na Alexia Putellas, que sens dubte també és un dels atractius per divendres a Som Moix, ja que, bé, ahir també va ser dia especial, emotiu, va acabar rebentada entre el homenatge que va tenir de matí. Ho deia, després del partit, diu, és que m'apesen els ulls de plorar, de les emocions.
Molt emotiu, 24 hores d'una emoció que no aturà.
No, de matí en el Camp Nou que hi comia, després juga el partit contra la Real Societat, també més homenatge ja al Johan Cruyff. Per cert, va guanyar el Barça 2-1 a la Real Societat, el Barça campió de Lliga, que ja aquestes darreres jornades, clar, per això mateix ahir era el darrer partit d'Alexia, perquè la setmana que ve el darrer partit de Lliga, que és el camp del Madrid Club de Futbol, que es diu diumenge, clar, la majoria no aniran ni convocades, li donarà descans per a Romeu de ben segur. Bé, seguim amb aquestes migcampistes. Naitana Bonmatí, que torna després d'una llarga lesió. Ahir va marcar, va celebrar emocionada el gol després de tornar després de la lesió. També hi seran Vicky López, Yama Benítez i Clara Serra Jordi. I com a davanteres, una de les nostres, com ja dèiem, na Lucía Corrales, jugadora del London City Lionesses, que la primera convocatòria de na Lucía, i això és curiós, quan xerram de dates, perquè dia 28 de maig de l'any passat, de 2026, va ser la primera convocatòria de Lucía en l'absoluta. Ella jugava en la sub-23 i na Montse Tomé va ser la que la va cridar per substituir Laia Codina. Per tant, just un any després, na Lucía torna a ser convocada, ja acumula més convocatoris, però a més per jugar un partit tan especial per ella com serà jugar a casa, i va debutar dia 30 de maig, s'acomplirà just un any. Acompanyaran a la davantera na Lucía, na Atenea del Castillo, na Claudia Pina, na Salma Parayuelo, na Esther González i Nenna Imade, sens dubte, jugadores a nivell mundial que són les millors, perquè ara mateix són les vigents campiones del món. Sentim el que ha dit Sonia Bermúdez, el privilegi que suposa tenir a quatre mallorquines jugant divendres a Som Moix.
Me consta que han pedido un montón de entradas, creo que van a llenar con todos los familiares Som Moix, así que también agradecer al Mallorca la facilidad de poder ir allí, justo tenemos cuatro futbolistas que son de allí, que lo disfruten, son momentos únicos, es un partidazo, van a jugar contra un rival increíble con su gente, así que lo disfruten, y es un privilegio tener a las cuatro.
Bé, ha dit que han demanat entrades a les totes, per cert, encara n'hi ha entrades, la gent que ens escolta, que no se perdin aquesta cita, i ja ho dèiem abans, les rivales a Anglaterra han de guanyar, i per això necessiten un Som Moix ple, jo ja ho he dit per damunt, però és que és cert, serem ja el mes de juny, la setmana que ve, hi ha turistes, un dels països on més turistes venen és d'Anglaterra, que aprofitaran, són molt del futbol i de fet, de la seva selecció femenina també tenen molt de seguiment, per tant, hi aniran, i na Sonia Bermúdez d'això, precisament.
Hemos intentado sacar el mejor plan para poder ganar el día 5 en Mallorca, así que desde aquí también aprovecho para toda la gente que esté dudando de venir a Som Moix, que necesitamos la ayuda. Allí hay bastantes ingleses que suelen veranear, normal, con el clima que tenemos. Es una isla maravillosa. Así que desde aquí necesitamos que las camisetas sean rojas y que nos vengan a animar, porque aparte de tener cuatro mallorquinas, el equipo lo necesita, y ojalá podamos tener el campo lleno.
Tant de bo tenir Somos ple, nosaltres hi serem allà divendres a partir de les 7:30 amb una hora i mitja de prèvies, partides a les 9, partidars contra Anglaterra, com dèiem el 14 d'abril varen perdre 1-0 a Wembley contra les angleses, després varen guanyar, se'ls van refer guanyant 5-0 a Ucraïna, però bé, en aquest 5è partit de la finestra contra Anglaterra, ja ho han dit, han de guanyar per una diferència de 2 gols per passar primeres de grup i classificar-se de forma directa en aquest Mundial Brasil 2027. Del partit i de la rival, Xerra Bermúdez.
Bueno, en cuanto al partido de Inglaterra, es verdad que, bueno, allí yo creo que nos faltó eficacia, así que creo que podíamos haber generado muchísimas más ocasiones, sobre todo más claras, no fue así. Es verdad que al final pierdes 1-0 y cuando no tienes eficacia y no haces gol, pues creo que al final el resultado fue el que fue. Y ahora sabemos que tenemos que ganar por diferencia de 2 si queremos pasar como primeras. Y luego ganarle a Islandia, que es un campo muy complicado, muy difícil, una selección muy rocosa en su casa, el nivel todavía es muchísimo más alto, así que va a ser una ventana muy, muy complicada y con muchísima exigencia.
Ho sentíem, ho deia Ana Bermúdez, després del partit de Somos aquí divendres dia 5 contra la Terra, encara quedarà un partit més d'aquesta finestra de classificació. Serà el dimarts dia 9, per tant, just després de Somos, i doncs ja partiran a concentrar-se ja, perquè se juga a Islàndia dimarts dia 9 a les 9 del vespre. Esperem que ja en la classificació directa se butxaca.
Esperem que sí, que guanyi per 2 gols de diferència el combinat espanyol. Serà una setmana molt intensa a Som i Biloni, que començarà, Marta, hem de recordar, dilluns, amb l'arribada del combinat espanyol a Mallorca.
Sí, arribaran al migdia, no sabem encara a l'hora exacta a l'aeroport, i després ja s'entrenaran aquesta primera sessió a Somby Biloni, i a més a portes obertes, per tant, de ben segur que s'ompliran nines i nins que puguin anar en horari que ja no sigui escolar i puguin apropar-se. És una oportunitat, trob, de veure les millors jugadores del món, de veure les nostres, recordem el Barça, que ha guanyat ara la quarta Champions, i bé, que és una alegria poder rebre aquí a Mallorca aquesta setmana de futbol, del millor futbol femení en aquest cas.
Clar que sí, i a més el partit acompanya. Cert que sempre agrada que vengui sí. La selecció, però també serà un partit tens de nervis, perquè Espanya se juga molt, però sempre sí. Més guapo un partit així que no un partit que saps que damunt el paper Espanya guanyarà 7-0 i serà un partit més fàcil, no?
Totalment. Té 2 ingredients que són els que fan que sigui tan bon plat aquest partit, i és un, que tenim a 4 mallorquines i 2, que són partidars contra la Terra, rival contra qui, recordar, no fa ni un any van perdre la Eurocopa, per tant hi ha ganes de revanxa en aquest cas per part de les espanyoles, i allà hi serem.
Clar que sí, allà hi serem divendres a partir de les 7:30, saludant també el nostre company Toni Fuster. Toni, bon dia.
Bon dia, Miqui, bon dia, Marta.
Quina setmana de futbol de categoria, de selecció i classificatori pel Mundial.
I l'afició mallorquina que ha de respondre sí. Perquè la Federació de Futbol de l'Illa Balear ha fet un esforç també important.
No feia nada.
Mira els anys que fa que no venia aquí la selecció espanyola, per tant, jo crec que s'ha de demostrar que Mallorca vol la selecció. I vol tenir a prop també en aquestes jugadores, i és una oportunitat única, diria jo. I si la gent respon, més possibilitats hi ha.
Se repetirà.
Perquè torni a venir la selecció espanyola, perquè se senti a gust i perquè repeteixi també aquí a
jugar a Somos. Jo crec que té bones instal·lacions, en aquest cas Somby Biloni, també estaran de ben segur ben a prop de la mà, concentrades, no? un bon hotel, un bon allotjament, i he de dir que també, ho ha dit Antoni, ha esmentat la Federació de Futbol, clar, això ja se va anunciar fa uns mesos, que era dins el marc del centenari de la Federació, és a dir, també
de la Federació Balear.
Amb aquests 100 anys ha volgut dir també volem celebrar lo gran aquest 100, rebenta.
I ara l'afició s'ha quedat a respondre. Han de quedar bé.
Han d'estar a gust. A més, tenen 4 anfitriones de luxe, les altres jugadores i la selecció espanyola.
És un partit internacional i
de primer nivell.
De primer nivell, però que era oficial. O sigui, no és un partit amistós.
Oficial i decisiu.
Te donen un partit oficial i decisiu. Per tant, és un moment de respondre. Així com després, més endavant, segurament l'octubre, novembre,
vendrà l'espanyola
masculina, si no hi ha res de nou. Sí. Per tant, jo crec que és un bon moment per demostrar que, i sobretot, futbol de primer nivell, no?
Exacte.
Molt bé, i d'aquesta setmana que ve viurem aquesta concentració i també el partit amb tot el seguiment a IB3 Ràdio, Anna Marta Sampas. Res, Marta, estem en contacte. La setmana que ve som Bibiloni. Faràs hores de som Bibiloni la setmana que ve.
Encantada, però serà un plaer.
Seràs una més del combinat espanyol.
Sí, sí, sí.
Marta, gràcies.
De res, adéu.
Que vagi molt bé. 1:24, parlam del Mallorca. Avui, doncs, continuem parlant de futbol, ho feim de l'actualitat del Mallorca. Actualitat no n'hi ha molta, però sí que hi ha certs rumors, informacions que arriben des de diferents països. Serà un natural, ho deia jo a l'inici, perquè ara mateix amb el descens del Mallorca a segona, sobretot els jugadors importants, ja tenen molt d'equips que els hi van darrere, i són els casos Toni Fuster, sobretot del davanter Vedat Muriqi, del migcampista Samu Costa.
Ja fa estona que Vedat Muriqi el requereixen sobretot de la part de Turquia, no? Uh-huh. Un jugador que ja se sap, 23 gols aquesta temporada, ja va estar, i sembla que ha d'haver aquí com el Galatasaray també per un costat, el Fenerbahçe per un altre, i sembla que és aquest darrer equip, uh-huh, no? És qui està apuntant més per ell, per el futbolista, estaria disposat a pagar aproximadament un 18 milions d'euros. És una llàstima que el Mallorca hagi descendit primer per la part esportiva, lògicament, però també molt important per la part econòmica, perquè Vedat Muriqi lògicament se li ha pogut treure molt més d'obres. Però que molt més d'obres. No estem parlant ara mateix ni de 20 ni de 25. Estic parlant de xifres que podien rondar els 35-40 milions d'euros. Però descens, lògicament, això repercuteix el daños covisional que diuen.
Sí, sí, sí.
Repercuteix i per tant, Mallorca, perquè a més crec que d'aquest d'obres, Mallorca per mi n'ha d'anar. Vull dir, no tots aniran a ser que del Mallorca.
No. Cert, segons apunten des de Turquia, l'operació que el Mallorca demana són 18 milions d'euros, per tant, pràcticament la meitat del que apuntaves tu, Toni, de
i després,
milions.
No tot aniran al Mallorca, i després...
Hem de recordar que Muriqi va venir de la Lazio, i també el contracte un tant per cent que pot acabar a Roma.
Això per un costat, per altra banda, d'en Samu, que comentaves també, sembla que el Benfica portuguès és un dels equips que també està apretant, vorem si ell vol anar a la lliga portuguesa, perquè jo crec que Samu aspira a una lliga més potent, no?, com podria ser l'anglesa. Però per Samu és un altre cas igual. És a dir, Samu Costa també s'ha devaluat.
Sí, sí, sí.
En sota el cent de categoria
en
de
Samu
Real Mallorca.
I tots els jugadors que a Menomanco tenien clàusules elevades i que clubs importants podrien pagar una quantia molt important per ells. Però aquest descens, com dèiem des de dilluns, afecta des dels jugadors fins a la planta noble i absolutament a tothom, i també afecta l'hora de negociar, que els equips s'aprofitaran que el Mallorca pot negociar una miqueta més a la baixa.
Aquestes són les dues sortides, que seran imminents i més sonades, i després hi ha el tema de les entrades. Primer, si no arret de nou, Martín de Michelis, tot fa indicar que arribarà a un acord amb el Mallorca. Uh-huh. Encara està negociant, però sembla que van per bon camí, i sembla que Martín de Michelis serà l'encarregat de planificar, i juntament amb en Pablo Ortiz, de fer ese full de ruta d'aquest Mallorca 2026-2027 per tornar a primera divisió, entre jugadors que sonen, a veure, no és que sonin, és que també molt d'aquests representants de futbolistes els ofereixen a Mallorca. Hi ha dos laterals esquerrans, per exemple, com en Salinas de l'Espanyol, en Juan Cruz de l'Osasuna, però clar, estem parlant que els oferiments vendran cada dia n'hi haurà damunt la taula un parell d'oferiments de futbolistes. És normal.
Sí, és normal. Perquè Mallorca ara mateix és un club molt, molt atractiu pels jugadors de segona divisió.
I el Mallorca tindrà també aquesta sort de poder triar, no? Dins límits econòmics, però clar, estem parlant de futbolistes que seran benvinguts, i ells mateixos les opcions, molt d'opcions que tenen ara mateix altres jugadors, se troba a l'opció de Mallorca. Això per un altre costat, i I poquetes coses més, també, perquè sí, cada dia, aniran sortint
sí, noms i jugadors sortiran cada dia 5 o 6, perquè, com tu deies, els representants toquen a la porta de Pablo Ortells d'una manera important. Veurem quines negociacions i quins jugadors finalment arriben a bon port, però el més important ara mateix és tancar d'una vegada la renovació de Martín de Michelis, de l'entrenador, si és que el Mallorca està disposat a acceptar també les seves peticions i les seves exigències del tècnic argentí. Bé, què passa les pròximes hores a les oficines de Son Moix? I també hi ha novetats a la U d'Eivissa, perquè ja ho anunciàvem a les darreres hores, Miguel Álvarez no continuava, tampoc ho feia Javi Lara, i sembla que Amadeo Salvo ja té mig tancat, per no dir del tot, el nou director esportiu. Víctor Sancho, bon dia.
Què tal? Bon dia, Miqui. Així és. Ja avançàvem el dimarts.
Sí, ho van dir dimarts, aquest nom,
Sí, sí, ja sonava, ja l'havia tret a xarxes Àngel García, el periodista, no? Doncs és Michel Sanz. Encara no és oficial, però s'espera que en les pròximes hores el club ho faci oficial. Era el candidat número 1, sabent que el club s'havia reunit amb altres dos directors esportius, però aquest era el favorit. Ha estat els darrers 6 anys al Tarassona, el va pujar dues categories de tercera... Es va retirar del futbol, ell ha estat un migcampista que ha jugat sobretot a la zona d'Aragó, a tercera federació, l'antiga tercera divisió i també a segona B, i va arribar, es va retirar i es va quedar com a director esportiu i ha fet una molt bona feina perquè va pujar l'equip de tercera a segona federació i després de segona federació a primera federació. La temporada passada va estar a punt de ficar l'equip en el playoff d'ascens a segona divisió, una ciutat a Tarassona que té 11.000 habitants només, Miqui, molt de mèrit amb molt poc pressupost, i aquest any han passat problemes. Finalment l'equip ha descendit, s'ha quedat a només un punt de la salvació en aquesta darrera jornada dramàtica amb equips com el Betis Deportivo o el Torremolinos, no? El Juventud de Torremolinos no han pogut salvar-se, s'han quedat un punt. Han tingut problemes de pagaments aquesta temporada, el club ho ha passat malament, van començar bé la temporada a meitat de taula, però després tot això ha fet que l'equip anés a pitjor, però ell ha agafat un molt bon currículum. Jo havia demanat informació sobre ell a altres directors esportius i tots en parlen molt bé, que és un perfil jove, molt treballador, molt capacitat, bona capacitat d'encert també. Veurem si té sort a l'Eivissa.
Idò, veurem, esperen que sí. Fa feina en Amadeo planificant aquesta nova temporada. Mos quedàvem amb aquest nom, Michel Sanz, serà, si no erres, de nou, i del pròxim director esportiu de la UD. Estarem pendents d'aquest fitxatge, que es tanqui d'una vegada, i també de la planificació i els fitxatges que arribin a Can Misses per aquesta nova temporada a Primera Federació. Víctor, gràcies.
Molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé, ferrada forta. I tornen Antoni Fuster, perquè el Mallorca acaba d'anunciar fa 30 segons la renovació de Martín de Michelis.
Sí, comentàvem que estava ja molt avançat aquesta negociació, que si no hi havia res de nou que se tancarien aviat, i doncs s'han tancat res, 2 minuts més tard del que nosaltres ho acabaven d'anunciar, no? Que seria en breu. Martín de Michelis ha ampliat la seva vinculació amb el Mallorca fins a juny del 2028, és a dir, dues temporades més. Aquesta és la notícia de darrera hora, el tècnic argentí, per tant, que va arribar a l'illa, recordem, el mes de febrer. Finalment el club aposta per ell, malgrat hagi descendit l'equip, hagi estat també un dels culpables.
Aposta per ell, Toni, final. I també, com dèiem, en Pablo Ortells obri les portes a les seves exigències, que era tenir també control a l'hora de planificar aquesta temporada, que no és molt habitual en el Mallorca que l'entrenador pugui opinar massa a l'hora de fitxar, que en Ortell fitxi i li diu, aquí el tens.
Sí, les exigències que volia ell, no? Era una...
I a més, dues temporades, un projecte
a llarg termini,
sí, mitjà termini.
Aquesta temporada i la pròxima, que veurem si serà primera divisió, perquè el normal és que si un entrenador aconsegueix l'objectiu, se renova automàticament. Normalment sols així, no? Per tant, ja de detalls més ficat per dins, ara mateix no ho puc comentar. Pentura més endavant, sí, ara mateix ho puc dir, que ha firmat per fins al 2028, fins al 30 de juny de 2028. Per tant, a partir d'ara sí que s'obrin ja les portes arribades de futbolistes, de sortides, perquè tot serà conjuntament amb en Pablo Ortell. Pablo Ortell de Michelis faran una pinya entre ells dos, junts, faran feina junts per un Mallorca primera o més aviat possible.
Clar que sí, és una bona, jo crec que és una bona notícia, la continuïtat de Demichelis, perquè ja coneix el club, ja coneix la manera de fer feina en el Mallorca, i també per dues temporades que està dos anys amb aquesta planificació, aquest projecte a mitjà termini també. Supos que l'afició també li agrada que l'entrenador estigui implicat, no només en un possible ascens, sinó que també pugui continuar en el Mallorca. 1:33 és la notícia, Martín Demichelis renova amb el Mallorca, aturada, i tornen tot d'una.
A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és actualitat.
Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por 1 euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
5 minutets passen de l'una i mitja. La notícia de darrera hora, Martín Demichelis ha renovat fins l'any 2028 amb el Mallorca, ràpidament, perquè sabem que no és a l'Illa, es troba de viatge, l'hem atracat, l'hem abordat en Pep Lluís Martí.
A la taula, de més.
Bon profit, Pep. Pep, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Molt bé, molt bé. La notícia ara mateix acaba de denunciar el Mallorca aquesta renovació. Ràpidament, només volen saber la teva opinió, si t'agrada que el Mallorca hagi apostat per Martín Demichelis per aquest objectiu de tornar a primera divisió al més aviat possible, i per dues temporades, eh?
Sí, 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 bueno, jo crec que és una aposta de futur, sobretot perquè, bueno, perquè ha demostrat la seva valia i sobretot perquè segurament en tot el que han vist, fet la feina durant aquestes 12 jornades, segurament haurà convençut a la institució, al director deportiu i a tota la gent que fa feina a Mallorca, i crec que, bueno, que en li han donat aquesta marge d'oportunitat. És vera que l'únic que és un poc complicat és no conèixer la segona divisió, perquè la segona divisió és completament la primera, no té res que veure, a vegades pensant que perquè baixant de segona tot és molt fàcil, i és tot el contrari, és una competició completament diferent, molt difícil, que hi ha 4 jornades més, que per dir que és poc, però és molt, i jo crec que s'haurà d'empapar molt en Demichelis i la seva gent de lo que és la segona divisió durant aquest estiu per conèixer la categoria.
Que havia pogut convèncer a Ortiz, un entrenador que finalment ha acabat de ballant i que el renovi 2 anys?
Bueno, jo crec que és la seva feina i lo que ha aconseguit, perquè al final en Demichelis ha fet el 50% del punt de disputa, sí, sí. Con lo qual, aquí jo crec que, i en el dia a dia, i convèncer la seva feina, veure-lo, supos que implicat en el dia a dia, i com treballa cada dia, cada entrenament, i com, sobretot, els jugadors estaven amb ell, doncs crec que això serà la base de per què el Mallorca i Nortells han decidit continuar amb ell. Jo crec que és una bona opció, perquè per això ha demostrat que és un gran entrenador i que té molt bona valia. Anem a veure-lo en 42 jornades, que evidentment no és fàcil, i amb una pressió com aquesta que has d'aconseguir estar des del principi de temporada en esport de play-off o en esport de descens.
Clar que sí, començant un projecte també de zero, un projecte, per Lluís, ja per acabar, on el Mallorca i en Pablo Ortell li donen màxima confiança, perquè ho dèiem aquesta setmana, que en De Michelis havia exigit, podríem dir, entrar de ple també en aquestes negociacions i saber exactament quins jugadors s'aduen, que això que ara fins ara s'aduen el Mallorca, que també està bé, que en Ortell fitxava i se presentava quin seu futbolista i li deien en Arrasate, aquí tens el Lubumbo, això ja s'ha acabat, que en De Michelis vol tenir opinió en els jugadors que venguin, i a més se l'ha renovat per dues temporades.
Bueno, jo crec que és el que s'ha fet quasi sempre, no? És a dir, en el final, dins el pressupost del Mallorca, dins els jugadors que pot dur el Mallorca, evidentment, en el final, potser hi ha tres jugadors del perfil que en De Michelis i en Pablo Ortells i el seu cos tècnic decideixen que són els indicats per poder formar part de lo que és la plantilla, doncs aquí en De Michelis tindrà, diguéssim, el darrer vot i la darrera paraula. Però dins el pressupost i dins les opcions que pugui tenir el Mallorca, perquè evidentment en De Michelis, si li demanes, voldrà dur un Cristiano Ronaldo, voldrà dur un Messi, però això no pot venir, con lo qual jo crec que sempre aniran de sa mà, i això és molt important. Crec que per un entrenador tenir sa possibilitat de decidir dins un tipus de jugador i un perfil de jugador, de dins, tot repetit, de ses possibilitats que tingui el Mallorca en aquest cas, sempre és molt, molt agradable i te dona confiança per poder fer feina tranquil.
Jo no sé si s'ha acceptat també... Que, de mitjà vive dos anys, però és que en Ortell li queda un per acabar el contracte. Jo no sé si també anirà convendrà acompanyat de sa mà que en Ortell renovi un any més o no, o depèn dels resultats que se puguin produir també, no? Perquè de vegades lo normal és un any amb opcions o un segon si compleixen uns objectius.
Un entrenador sempre té el futur un poc incert, però bé, que hagin apostat per
sí,
dos anys també...
El problema és aquest. Jo crec que, evidentment, en Pablo Ortells dependrà un poc de resultat, lògicament, com depèn del resultat de l'entrenador, perquè si el resultat de l'entrenador en 10 jornades, 12, 14, 15, 20 jornades, són com en Jago Barrasades l'altre l'any, pues segurament no continuarà en Mallorca, clar, per molt de dos anys que tingui. Sí, sí. Això és el futbol, i el món de l'entrenador el coneixem i sabem com funciona. Esperem que no passi que en De Michelis no estigui dos anys, sinó que estigui més anys, que això significaria que el Mallorca ha tornat a primera i que s'ha mantingut durant una altra temporada més.
I doncs sí, esperen que sí. L'important és que el Mallorca, en Pablo Ortells, ha posat la primera pedra en aquest projecte de la segona divisió, que havia de ser l'entrenador i serà en Martín De Michelis. Però Lluís, com sempre, un luxe, un plaer, gràcies i bon profit.
Gràcies, una parada forta.
Adéu, Pep Lluís, gràcies. De Michelis renova, aquesta ha estat l'opinió d'en Pep Lluís Martí, un dels nostres analistes. 1:40, hem de parlar de bàsquet. Au, idò, parlant de bàsquet, tot d'una anirem a la roda de premsa perquè acaba de finalitzar del Palmer per fer balanç de la temporada d'en Vicenç Palmer, del propietari i president del club, per saber les darreres novetats, però també volem fer balanç de la temporada de l'Estia Menorca, una temporada que ha estat molt bona, on s'ha aconseguit classificar l'equip pel play-off d'ascens a la màxima categoria. Una llàstima que no es va poder superar l'eliminatori de quart de final, però a poc el club i l'equip va fent passetes en aquest projecte de tornar el més aviat possible a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Volem parlar d'aquesta temporada i també del futur de l'equip per l'any que ve amb el tècnic de l'Estia Menorca, amb en Javi Zamora. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tal? Muy bien. Bueno, ahora analizamos más detenidamente lo que ha sido la temporada, pero a bote pronto podríamos decir que el titular es que ha sido una temporada bonita, ¿no?
Sí, exactamente. Creo que ha sido muy bonita y muy especial, ¿no? El conseguir el primer playoff de ascenso a CB de la historia del club y además hacerlo rodeado de toda nuestra afición.
Sí, sí, ha sido muy bonito. Qué ambientazo se vivió en Mintaufa en la eliminatoria por el ascenso contra el Lleida Coruña. ¿Con qué te quedas de esta temporada, Javi?
Pues mira, lo analizábamos ahora, ¿no? Porque es periodo de evaluar, de ver en qué podemos mejorar, cómo podemos crecer, y de lo que más orgullosos estamos este año es de nuestra afición, ¿no? Creo que ha sido el año con más presencia en el pabellón de los que llevamos en nuestra joven historia como club, y el poner el broche con ese playoff y ver Vintaufa de nuevo a rebosar y lleno, pues para nosotros es muy importante y la pieza fundamental, ¿no?, del proyecto, la piedra angular, el proyecto deportivo.
Lo último ha sido esa eliminatoria de playoff contra el Leima Coruña. Es cierto que os tocó todo un hueso, pero la eliminatoria fue muy bonita y disputada, ¿no?
Ha sido una serie de playoff muy intensa. Creo que evidentemente todos sabíamos que nos enfrentábamos a uno de los grandes proyectos, no solamente de Primera CEF, ¿no?, sino ahora mismo del básquet nacional. Pero creo que los chicos han estado a la altura, hemos competido muy bien. El segundo partido yo creo que incluso merecimos más, ¿no?, porque tuvimos esta falta de un minuto opciones de ganar y los chicos habían hecho un gran trabajo. Pero creo que en definitiva hemos hecho una buena serie y hay que estar satisfechos porque hemos competido de tú a tú a un gran proyecto.
Un Leima Coruña, Javi, con una plantilla muy, muy amplia, ¿no?, con mucho fondo de armario. Tal vez aquí ha estado también un poquito la clave, ¿no?, de esta eliminatoria.
Sí, creo que ha sido un poco la clave, como bien dices. Ellos tienen una plantilla muy, muy larga. También pues con jugadores de muchísima experiencia, de mucho recorrido, ¿no? Son uno de los grandes presupuestos de la categoría y pues en una serie tan tan larga al final pues eso se nota también, ¿no? Ese fondo de armario, esas rotaciones, ese físico y esa intensidad que imponen y que han estado todo el año imponiendo, ¿no? Durante la liga regular también.
Así es, así es. Comentabas ahora que habéis evaluado lo que ha sido la temporada. Supongo que ya habéis hablado del proyecto de futuro. Tienes contrato hasta el 2028, si no recuerdo mal. ¿Por dónde pasan ahora los pasos para ese crecimiento del club y también del equipo, entrenador?
Pues sí, como decías, tengo 2 años más de contrato y creo que como club lo que tenemos que intentar es seguir creciendo a todos los niveles, a nivel social, a nivel deportivo, seguir con todos estos proyectos, ¿no?, de Mate al Estima, que también son muy importantes para nosotros. Y bueno, pues seguir soñando. Creo que una vez que hemos tocado, ¿no?, la zona noble de la clasificación, pues ahora evidentemente con los pies en el suelo, con mucha humildad, pero con mucha ilusión y ambición de por qué no volver a intentar conseguir una gesta como esta.
La temporada pasada se sufrió, esta temporada se ha jugado el playoff de ascenso a la máxima categoría. No sé si este crecimiento, estos pasitos que quería dar el club, ha sido un paso más grande de lo esperado esta temporada.
Sí, bueno, lo hablábamos, ¿no? Evidentemente el objetivo era asentarse en la categoría, conseguir la permanencia, pero es una categoría tan competida y tan exigida que la diferencia entre los equipos que luchan por la permanencia y el playoff está en 3-4 victorias, ¿no? Y por suerte pues hemos estado todo el año en zona de playoff y cuando consumamos la permanencia pues nos dijimos a seguir soñando y bueno, lo conseguimos, estar ahí entre los 9 elegidos y muy contentos, muy contentos.
Supongo que trabajas mano a mano, ¿no?, con la dirección deportiva en vista a la próxima temporada. Es cierto que acaba de terminar esta temporada 2025-2026, pero ¿piensas que veremos muchos cambios en la plantilla del Estia para el curso que viene?
Bueno, yo creo que nosotros como proyecto siempre intentamos, ¿no?, dar continuidad a los bloques. Lo hemos hecho desde hace muchas temporadas, ¿no?, el que sean caras reconocibles, pero evidentemente es buena noticia que los jugadores que vienen estos años se están revalorizando, ¿no?, y en algunos casos pues va a ser muy difícil mantenerlos. Pero bueno, siempre es buena señal que los jugadores vengan, se revaloricen y den pasos adelante en su carrera, ¿no? Así que toca reconstruir. Veremos a ver qué jugadores de este año podemos retener, y a partir de ahí pues ver qué piezas se incorporan para construir una plantilla competitiva.
No sé cuál es el papel de Javi Zamora en el club. Está claro como entrenador que está muy pendiente de la parte deportiva, pero también te involucras en, tú lo comentabas al inicio, en la parte social, que de lo más bonito que hemos vivido esta temporada ha sido una afición enganchada al proyecto. ¿Tú también te involucras en este sentido, Javi, o lo dejas para otros?
No, bueno, yo estoy enganchadísimo. Me meto en todos los fregados, la verdad, porque estoy encantado, ¿no? Tenemos además un montón de sinergias con los clubes de la isla, estamos trabajando de la mano, aquí se hace un trabajo en formación increíble y bueno, tenemos muchas actividades con los jugadores de formación, con los técnicos, vamos a un montón de institutos a intentar meter el básquet y el deporte a los jóvenes y creo que pasito a paso lo estamos consiguiendo.
Pues que así sea. Nada, Javi Zamora, que como siempre un placer hablar contigo. Enhorabuena por esta temporada, tanto a ti como también a la plantilla. Y nada, no sé si tienes tiempo de descansar un poquito, si un poquito de vacaciones tendrás, ¿no? ¿Alguna vacación, algún día?
Alguna escapadita.
Una escapadita, ya toca, hay que la mente, ¿no? Refrescarla un poquito, ¿no?
Eso es. Para hacer reset y volver con fuerza.
Con mucha fuerza. Nada, Javi Zamora, técnico, entrenador del Estia Menorca. Muchísimas gracias, enhorabuena por la temporada, como te decía. Y nada, a preparar la siguiente y a ver si se sigue soñando, ¿eh?
Venga, gracias a vosotros por todo el soporte que nos dais y bueno, por todo el recorrido de esta temporada.
Igualmente, gracias, Javi.
Un abrazo.
Gran temporada de l'Estia Menorca amb aquesta classificació per jugar al play-off d'ascens a l'ACB. I continuem parlant de bàsquet. Vos ho deia abans que el Palmer Bàsquet ha fet balanç avui d'aquesta temporada que s'ha acabat. No ha estat una temporada fàcil, però ha anat bé perquè ha aconseguit la permanència un any més a la primera FEB. Volen saber el balanç que fa el seu president i també quin era el full de ruta del club i també de la plantilla en el futur en aquesta categoria. Tenim comunicació amb en Vicenç Palmer, president del Palmer Bàsquet. Vicenç, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Com estem?
Molt bé. Com va això? Avui heu fet balanç, no? Com ha anat? Quin titular m'ordonaries del que ha estat la temporada?
Bueno, jo crec que ha estat una temporada, com hem dit abans, pues, si hem de posar un poc el retrovisor, pues, molt complicada, moltes complicacions a nivell esportiu, emocional, i crec que al final pues, el balanç que hem pogut extreure és que ha estat una temporada on ha hagut pues, diferents camins, no? Que hem hagut de recórrer, amb un peatge moltes vegades molt alt, però amb la sort de sentir-nos afortunats perquè dins l'exigència de la temporada que han tinguda, al final han pogut salvar el projecte i la categoria, que això és el més important, no? Per tant, objectiu aconseguit. A partir d'aquí, pues, ara el que toca és l'anunci més important que han fet avui, que per jo era la part estrella de Saventes, que han creat una aliança estratègica amb un grup empresarial americà que s'hi diu Sage Sport Group. Ells s'encarregaran un poc de la parcel·la esportiva. Han definit dues àrees claríssimament, una és la part de negocis i l'altra esportiva. Pel més seguirem patrocinador principal del projecte, evidentment doncs, jo quedo com a figura de presidència, el vicepresident també, tota la part de negoci queda exactament intacta i ells s'encarregaran una mica de lo que és la parcel·la esportiva, de la planificació, de l'estratègia, i crec que és un acord per nosaltres, avui comença com de bar, no? És un dia 1 posterior a el que ha estat per el Palmer Bàsquet aquests darrers 4 anys. No? Mm. Crec que avui és un dia molt important per nosaltres.
Per tant, Vicenç, aquest grup americà que diu s'encarregarà de la part esportiva, això vol dir que el director esportiu del club el posaria en ells i també l'entrenador? O com anirà això?
Mira, ells posaran, de moment no tenim definida clarament la figura de l'entrenador, evidentment la figura d'en Juan i Díaz de l'any passat, doncs també evidentment serà un perfil a considerar. Ells, la parcel·la esportiva per un general manager, un GM, i nosaltres, dins la parcel·la esportiva, sí que la figura d'en Juan Encerra seguirà vinculada amb un càrrec de rellevància com a secretari tècnic, que reportarà directament al GM, que és evidentment algo que posen en Sars Sport Group, i bueno, i a partir d'aquí començarem a construir la temporada i començarem a construir la plantilla ambiciosa, amb il·lusió, en construcció i en professionalització, per intentar, pues, l'any que ve tenir un equip que realment no m'ordongui tant de susto, intentant disfrutar una mica més. No?
També de les errades també s'aprèn, no? Ha estat una temporada complicada, que també supos que heu pres, éreu nous a la categoria. Això també ha d'ajudar per afrontar aquest nou projecte, aprenent del que heu fet malament. Què t'anava a dir, Vicenç? Per tant, si arriba aquest grup americà, aquesta possible fusió amb el FIWI, no sé què ha passat, no l'ho vist viable, no s'ha pogut arribar a bon port, no sé quin ha estat el problema perquè no s'hagi pogut dur a terme. Deien el FIWI, no sé si és vero o no, que jugàveu a dues bandes.
Bueno, això no és cert, no? Jo, de fet, jo m'he quedat tranquil en aquest sentit, perquè jo, mitjans oficials que s'agresques, parlar directament amb el seu president, que és el que jo he de fer, no? I jo, en tot moment, estic parlant amb en Guillem Boscana, evidentment, pues, li he transmès el que hi havia des de quan va sortir la notícia a premsa, he estat molt transparent, vull dir que jo crec que al final aquí hem de fer una decisió de transparència total. En el moment que realment ja va sortir la notícia, perquè evidentment previ a això nosaltres com a club no podíem comentar res, perquè tampoc no hi havia realment res tancat, i a partir d'aquí, pues, el que he comentat abans, no? És a dir, jo crec que és important traslladar, una, pel meu és un projecte totalment integrador, no descartant res de cara a futur, però el cert és que hem de jugar amb un món de certesa i no només de voluntat. És important definir que dins un camp tan complicat i tan complex com una integració entre dos clubs de primer nivell, hi ha moltes coses que definir, tant un pla estratègic com un pla operatiu, i per part meva, doncs, evidentment, sempre estaré dispost a seguir parlant, però amb una fulla de ruta clara, no? O sigui, jo crec que això ha de quedar per davant, perquè hi ha moltes coses que afecten i que hi ha sensibilitat, i a partir d'aquí, doncs, bueno, per part nostra, doncs, seguirem endavant i estic dispost, doncs, a de cara en el futur, doncs, si hi ha un altre dia de negociació o de gestió, doncs, ho podem començar a parlar.
I de portes obertes en un futur, una possible fusió amb el FIWI. Pel que fa a la plana social, hem d'anar acabant perquè ens queden 5 minutets, pel que fa als socis, als abonats, clar, el grup americà m'has dit que només tractaria part esportiva, però també s'hi ficaran una miqueta, durant idees d'un esport tan americà com el bàsquet també en el Palmer.
Sí, perquè un dels seus fundadors, propietari, i a més un poc la persona que dirigirà el projecte d'una forma més perifèrica, que és en Colin Montage, ell té 8 anys d'experiència en el Sacramento Kings, i més enllà de la parcel·la esportiva, jo crec que estarem d'acord que al final la gent, quan va a un event esportiu o a un partit, el que va veure és un espectacle, no? Clar. I si algo fan bé els americans, estarem d'acord que els espectacles gestionen molt bé. Salvant les distàncies que els han de salvar i tenir els peus en terra, nosaltres no som la NBA, som Mallorca, estem a primera FEP, però crec que hi ha moltes idees del camp d'entertainment, com diuen ells, no? Que crec que al final nosaltres podem acoplar sense una gran despesa, perquè realment al final la gent ha de venir a veure un espectacle, ha de venir a veure un partit, ha de venir moltes famílies i gent que vengui a un partit del Palmer, més enllà del resultat esportiu, que veïn a passar sobre, que crec que això al final és fonamental.
Sí, a passar una hora baixa, no només dues hores d'esport dins el pavelló, no? Que puguin gaudir també un poc de l'entorn i de l'espectacle abans i després del partit. Ja per acabar, comentaves en Juan i Diez, continuarà, no?, la part esportiva del club, entenc.
No sabem exactament què passarà amb la figura de Juan i no vos puc confirmar que en Juan i Diez continuarà, encara... Com comentàvem un poc abans, no? Crec que al final aquestes setmanes per nosaltres han estat molt intenses, o sigui, hem tingut un any molt intens a nivell esportiu i posteriorment, pues, a nivell de gestió, pues, ha estat molt complicat i hem tingut, pues, bueno, que recalibrar una mica tot el que ha estat el projecte en si, la temporada. Evidentment amb en Juan hi en parlarem, però el cert és que avui no hi ha, més enllà de la figura d'en Joan Feliu, capità, que té un any de contracte que evidentment per nosaltres la bandera del projecte en tot moment, la resta, pues, encara està una mica per definir.
I de veure què passa. El que està clar que aquesta notícia, aquest anunci de l'arribada d'aquest grup americà per ajudar i per donar suport també en el Palmer, i doncs una gran notícia. Esperem, Vicenç, sobretot que surti bé, perquè això de vegades és una incògnita, però bé, en el bàsquet i també una propietat americana amb aquesta, com tu deies, que ja saben de què va el tema, la gent pot estar il·lusionada amb aquest projecte 2026-2027, eh?
Totalment. Jo, de fet, sempre he dit la mateixa, no? Però crec que la pitjor decisió no prendre decisió, no? Tot té un risc, sí, és a dir, tant. Tot té un risc i tampoc aquí l'únic que puc garantir jo és feina, dedicació, involucració, professionalització. La resta, a nivell esportiu, pues farem tot el possible per il·lusionar una altra vegada la afició i espero de cor que els resultats d'aquesta temporada mos arribin, que és el que volem tots.
És una categoria complicada, és que és molt irregular. Sumes
molt
7 partits sense guanyar, després en guanyes 8 seguits. És molt inestable, mare meva, és que és per tornar bojos.
No, molt inestable, de fet ho diuen tots, no? Que és una de les categories més complicades que hi ha dins del bàsquet nacional, no? Perquè al final és una categoria que els darrers 4 o 5 anys ha guanyat molta dimensió. Evidentment, doncs, els jugadors importants són jugadors molt inflexionats a nivell econòmic i al final tu has de saber on estàs i crec que hem de tenir peus en terra i crear algo que realment des de l'essència i del projecte que tenim en tot moment pues, tinguem una essència pues, d'ADN i cultura mallorquina que hem volgut sempre traslladar i a partir d'aquí pues, créixer amb ells i sumant pues, i unant esforços que crec que és important de cara a l'aficionat.
Esperem que sigui tot un èxit i que puguem gaudir de l'espectacle Som Moll i també del bàsquet del Palmer la pròxima temporada. Vicenç Palmer, gràcies i moltíssima de sort. Hi haurà temps per xerrar. Bon estiu i també moltíssima de sort pel curs que ve.
Gràcies i a vostra disposició.
Gràcies, una ferrada, Vicenç. Adéu.
Una ferrada. Adéu.
Avui, 10 minutets per arribar a les 2 del migdia. Recordeu la notícia del dia d'avui que mos ha agafat en directe en aquest programa. Esports 3, la renovació del tècnic del Mallorca, Martín de Michelis. L'entrenador argentí continuarà vinculat al club vermell a la segona divisió i ha firmat un contracte per a les dues pròximes temporades. Per tant, De Michelis asseurà a la banqueta vermella, si tot va bé, fins l'any 2028. Segons per arribar a les dues, així acabam aquesta edició de dijous d'Esportes Migdia, aquí a IB3 Ràdio. Tornem demà, com sempre, puntuals, a partir de la 1:05. Acabeu de passar un bon dijous. Que vagi molt bé. Adeu.
Són les 2.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia, 24.